Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 19. L'exili de Carla Riba. Veus de l'exili.
Carla Riba, un dels poetes més importants del país, va marxar a l'exili el 39, després de participar com a intel·lectual i home de lletres en l'obra col·lectiva que va ser el noucentisme. El seu compromís es va concretar en una gran activitat durant la República i la Guerra Civil, producció poètica, traduccions, professor universitari i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta era la seva veu.
Era en la llibertat i en el cel de la meva paraula, transfigurat pel Déu que en els meus anys ha sofert, sota els meus ulls, la terra vivia per mi, com un rosa dins la diversitat de l'amorós pensament. Entre la serra que porta mirada enllà a la distància pura, camins ocults serpentejants com desig, i la ciutat dels feliços que no conec ni em coneixen.
La desfeta republicana va acabar amb tot això. Hem intentat reconstruir els gairebé 4 anys d'exili de Carla Riba i la seva família i el seu itinerari per França, d'Avinyó a Boisy-la-Rivière i a Vierville, l'Isle-Adam, Bordeus i Montpellier, i finalment el retorn. Per fer-ho hem anat a buscar el testimoni dels seus fills, Eulàlia i Oriol Riba, el seu gendre Oriol Casasses i la seva jove Mercè Romeva. En l'itinerari ens ha ajudat el primer editor de les elegies de Vierville, Pau Barrier. Com a full de ruta hem utilitzat una selecció de cartes que Carla Riba va enviar als seus amics durant l'exili.
Avinyó, 11 de febrer de 1939. Estimat Mascaró, el dia 28 de gener, amb la meva dona i els meus 3 fills, vaig passar la frontera francesa. Érem un comboi de diversos escriptors i universitaris, entre ells els 2 xiraus, Antonio Machado, Navarro Tomàs, Pous i Pagès, etc. Tota una odissea d'angoixes, de perills i penalitats. Amb els meus soc Avinyó, acollit per hospitalaris amics, provençals, gaudint de repòs, d'un repòs potser purament animal, sense gaire esma per a pensar ja en el futur. Què serà de nosaltres, que no sabem si tenim encara la llar que fou nostra Barcelona, ni si tan solament tenim una pàtria? Hem estat encara els més sortosos. El que ens ha ofert altres amics, encara en edat militar, als camps de concentració, no té fi ni compte.
S'havia acabat la gana, s'havien acabat les bombes.
Eulàlia Riba, filla de Carles Riba.
No anava al col·legi, i on allà. Per més que després m'hi van posar, en el col·legi del poble, però no sabia un borrall de francès i només va durar un mes. A la nit teníem unes habitacionetes, aquest molí estava arreglat com una verge de la Genès. Hi havia unes habitacionetes, a vegades era per dos, a vegades era per un. Jo tenia una habitacioneta per una persona, allà estava la mar de bé, i a l'habitació del costat, paret per paret, hi havia els meus pares. I de vegades sentia plorar la meva mare a la nit. Clar, ho havien perdut tot, ho havien deixat tot, havien perdut tot. Tot, no solament la casa, sinó la pàtria, el país, tot. I se la sentia plorar.
Vierville, 27 de maig de 1939. Estimat Pous, ens ompliu d'orgull dient-nos que heu trobat ací un tros de Catalunya. Us sentiu vos, que sou tan exigent. Sembla que també ho senten els millors dels joves que venen per ací. Se'ns acosten, ens volten amb respecte i curiositat. Són la netedat de cor, gairebé la innocència, i llur estima ens encoratja. Aquesta tarda la nostra austera sala, de menjar i d'estar l'hora, ens serà plena. Hi haurà dansa i cant, català.
Va començar la primavera i allà a França la primavera es nota molt, sobretot allà al bosc.
Mercè Romeva, viuda de Jordi Riba, fill de Carles Riba.
Van començar a sortir les campanetes aquelles blanques que feien tant olor, el moguet, ple de moguet, anàvem al bosc i collíem tot el moguet que volíem. Era maco, era un lloc bonic, un lloc que era preciós. Jo tinc molt bon record. Les preocupacions eren pels grans, és clar, perquè tot eren camins cap a París o aquí o allà, a veure com ho arreglaven. Però pels joves, ens ho vam passar bastant bé.
L'Île d'Adam, 29 d'agost de 1939. Estimat amic, en aquests dies d'angoixa no puc deixar de fer-vos arribar l'expressió dels meus sentiments. Què és de vos, dels vostres? On sou? Imagino pel meu el vostre estat d'esperit. Tinc esperança encara. Tinc, sobretot, passi el que passi, fe. La injustícia, l'abús, la desraó, la mentida, la violència, a la llarga no prevalen. Si de moment obtén èxits, són efímers. He considerat sempre la tragèdia del meu país propi com la segona peça d'una trilogia. La tercera, amb el desenllaç de conciliació entre l'home i les potències celestes, es jugarà ara, a través de la guerra o de la pau. Sí, segurament de la pau.
El meu pare era molt ordenat.
Oriol Riba, fill de Carles Riba.
Molt endreçat. I això feia doncs, que unes hores, a certes hores ell les dedicava a escriure, perquè el meu pare sempre va viure de la ploma, sempre.
L'Île d'Adam, 29 d'abril de 1940. Estimat amic, durant els primers mesos vaig mantenir relació amb l'antic director de la Fundació Bernat Metge. Semblava evident el seu desig de continuar l'obra i que en aquesta continuació jo tingués una part que alhora em fos una solució o un tros de solució en l'exili. De sobte, abans de lligar caps, em fou pregat que la relació fos suspesa. La meva feina? Versos, principalment. El preu de totes les sumes de lleure, ignobili otium, i d'energia que cal cremar per al més petit, i encara dubtós resultat. Conferències, quan hi ha hagut avinentesa, articles, etc. Sobretot m'esmerço a contribuir al manteniment i endegament de la unitat dins aquesta pàtria dispersa que és l'emigració.
Vam estar 25 hores dintre d'un tren quan vam marxar de París.
Eulàlia Riba, filla de Carles Riba.
Tothom se n'anava de París, unes cues per agafar els trens, una cosa, però amb ordre, diguéssim, per sota del metro. Hi havia unes cues, d'això, les taquilleres ploraven, les taquilleres del metro. I unes cues per pujar en aquells trens, vam pujar en un furgó de bestiar, ens vam omplir de puces, seient damunt de la palla, vam arribar a Bordeus, i a Bordeus vam anar a casa d'uns amics, d'uns coneguts del meu pare. Estava planíssim, Bordeus, de la gent que havia fugit. Vam estar moltes hores en aquest tren, perquè s'aturava cada punt, perquè bombardejaven això i allò. I aquella nit ja havien firmat, em penso, l'armistici, amb Alemanya. Van fer el bombardeig el pitjor que jo he vist. Passar a veure passar les bombes per aquí, les finestres obertes. Jo abraçava la meva mare pensant en cara, allò que sent xiular la bomba, i pom, cau en aquesta cara, ai, pom, cau tres cases més avall. Van fer un bombardeig tremendo.
Bordeus, 24 de juny de 1940. Estimat amic, som dins el cataclisme com vos mateix i els vostres, com França, com tot allò que estimem i que val la vida. No sabria dir-vos ni què temem ni què esperem. Potser ens veurem forçats a tornar allà baix, a tot risc i perill. Potser tindrem temps per embarcar-nos i trobar un nou asil a l'encara lliure Amèrica. Potser. Tantes coses poden ésser. De moment, estimat amic, us prego que em guardeu en dipòsit aquests poemes, en part inèdits, de la meva dona i meus. Ignoro si mereixen d'ésser salvats, però sens dubte cal fer l'acte de fe d'intentar salvar-los.
Les imatges i qui és, vite. Què fa vostè aquí?
Oriol Riba, fill de Carles Riba.
I el meu pare li va contestar en alemany, correcte, perquè l'entengués això. Dic, no, jo sóc intel·lectual, jo sóc exiliat per la qüestió del catalanisme, sóc exiliat perquè m'han acomiadat a la universitat com a professor i miri, i damunt la seva taula. I tenia, diu, estic en aquell moment traduint i interpretant Hölderlin, Goethe, en Rilke, i aquells oficials va quedar parat. I va dir, bueno, no tinc res amb vostè, va ser bé.
Montpeller, 2 de març de 1941. Estimat amic Pous, veig per la vostra lletra que us orienteu cap a Mèxic i que creieu o creieu en un embarcament pròxim. Sóc radicalment escèptic quan això segon m'apareix irrealitzable contra tants obstacles previstos imprevisibles i tantes d'oposicions clarament conjurades. Llavors allò primer resta en la teoria i el que val més en l'esperança. En principi, la qüestió de l'emigrat català és preponderantment o purament un intel·lectual i que, per tant, està en el servei i defensa de la llengua on s'abulla que sia, hauria de poder tenir opció quan arriba el moment entre Amèrica i Espanya. I no segons el que havia fet o estat, sinó pel que és i sobretot pel que ha de fer. En altres termes, i ben succintament, es projecta salvida possible una reorganització de la Fundació Ramon Llull a Mèxic ara, si el viatge es fes, o a la fi de la guerra, si aquesta fi ens fos desfavorable. O en quines condicions mínimes es jutja convenient que tornéssim a casa.
Carles Riba, doncs, es va anar erigint pel seu rigor.
Oriol Casasses, gendre de Carles Riba.
Per la seva fermesa en les posicions, es va anar erigint sense por, sense proposar-s'ho, en una mena de referent, de manera que jo d'això, vaja, això sí que vam ser tots dos testimonis, que la porta era sempre oberta. I des d'un poeta jovenet que anava a llegir els seus versos fins a persones a demanar-li consell o assessorament per qualsevol gestió, etc. Doncs allí les visites eren contínues.
Perpinyà, 7 d'abril de 1943. Estimat Pous, un dels meus darrers adeus sigui per a vos i els vostres. El darrer serà per en Fabra, que seu aquí al meu costat i us saluda amb mi. Vaig amb bona esperança de reveure'ns aviat i faré tot esforç perquè així sigui. Estigueu tranquil per mi, també. He pres mesures convenients perquè aquest pas perillós em disminueixi tan poc com es pugui.
I es va donar la circumstància de que el llibre ja estava a punt d'entrar a l'impremta i el mateix dia em va trucar l'impressor per dir que l'endemà ho entrava en màquina i em va trucar la Rosa Leveroni dient-me que en Riba acabava d'arribar.
Pau Berrier, editor.
Havien passat amb la Clementina d'Estranquis la frontera i havien arribat aquí. I la Rosa Leveroni i jo vam ser les dues primeres persones que el vam anar a veure i li vaig portar les proves. Però al mateix temps jo vaig tenir una idea molt clara de que si es publicava allò en el moment que ell acabava d'arribar, que la policia més o menys sabia que estava per arribar i procuraven no saber-ho i no haver d'intervenir, no? Per no complicar-se la vida, fins i tot. Vaig pensar, si ara el llibre aquest apareix amb data de Barcelona en el moment que el poeta acaba d'arribar de l'estranger, això pot causar-li un perjudici tremendo, no? I llavors vàrem rectificar corre cuita, jo vaig telefonar a l'impressor Sabadell i vaig dir no, sortirà amb el peu d'impremta de Buenos Aires 1942 en lloc de Barcelona 1943.
Barcelona, 16 de juliol de 1955. Benvolgut amic, ens ha fet alegria la vostra lletra. No, no hi ha hagut oblit ni per un costat ni per l'altre, sinó molts esdeveniments, no sempre a la nostra mesura, que ens han pres i ens han forçat a refer la nostra vida. Després d'Avinyó, coneguérem a França hores de perill extrem. Estiguérem a punt de partir cap a Amèrica. Som avui feliços d'haver desdit de fer-ho gairebé al darrer moment. Aquí a la nostra terra, on vam tornar sense albegar-nos a tràmits humiliants, tenim almenys un paper i ens esforcem a omplir-lo dignament. Reconstruïm, preparem un futur millor. sostenint grups d'una joventut admirable que de vegades ens confon amb la puresa de la seva exigència. No tot és acabat a Espanya, ni a l'una banda ni a l'altra de l'Ebre. He actuat en totes dues, no sempre ben comprès, però sempre recollint motius per l'esperança.
Va començar el primer dia la resistència, aquí, contra el Franco.
Eulàlia Riba, filla de Carles Riba.
Tot i les prohibicions del català i tot allò que perquè era horrorós aquí a Barcelona, eh? Perquè quan vam tornar l'any 43, si anaves al cine, a mig cine s'aturava i t'havies de posar dret i un braç en alto i a tocar l'himne de no sé qui, dels falangistes o de no sé què. Era horrorós aquí, la repressió que hi havia. Llavors va, és quan em dic jo que va començar l'exili interior, perquè el pare ni universitat ni res de res. La Fundació Bernat Metge. I encara, cuidado, el Cambó, que no el va tornar a veure, però cuidado tu a fer el que has de fer i a callar. I amb un sou, doncs, molt justet. I el pare, doncs, havia de donar lliçons i havia de traduir coses que etcètera, etcètera.
Veus de l'exili. Capítol 19. L'exili de Carles Riba.
Per parlar de la dimensió personal, literària i política de Carles Riba, de la seva participació en l'estructuració cultural de l'exili, el seu retorn i el paper aglutinador que va tenir en l'exili interior, hem convocat avui en Carles Jordi Guardiola. Ell és editor, ha editat l'epistolari de Carles Riba. També hem convocat Jaume Medina, és autor d'una biografia molt extensa sobre Carles Riba, i finalment en Jaume Cibrana, que és director de la Institució de les Lletres Catalanes i també autor d'una obra sobre l'exili de Josep Carner. Aquesta tertúlia la dirigeix l'historiador Josep Maria Figueres.
Carles Riba esdevé un punt de referència no estrictament literari, sinó també modal. Preguntaríem a qui ha estudiat la seva vida, el que ha fet, podríem dir-ne, la biografia, que és el professor Jaume Medina. Per què un poeta ha d'anar a l'exili?
Bé, doncs perquè ha adquirit uns certs compromisos davant d'unes circumstàncies, davant d'uns fets. Ell mateix va dir a un seu amic quantes responsabilitats tenim ara que no coneixíem els intel·lectuals. Aquestes responsabilitats es van convertir en compromisos. La Generalitat l'havia nomenat comissari d'apropiació de la Fundació Bernat Metge i de l'editorial Alfa. Va col·laborar amb diversos aspectes, també amb la Generalitat i amb la Universitat. Va fundar la Institució de les Lletres Catalanes, va signar manifestos d'intel·lectuals, va assistir en representació d'Espanya al Congrés del Pen Club a París, va viatjar a França i Anglaterra, deia, fem com una mena d'ambaixadors de Catalunya i de la seva fe republicana. Riba va assumir amb plenitud de consciència i de risc la funció que li va pertocar dins una societat en vies de desintegració, en uns moments en què n'anaven desapareixent les forces vertebradores.
Esdevé, per tant, estudiós Carles Jordi Guardiola, que més d'editor has tingut cura amb una edició pulcra com totes les que fa l'Institut d'Estudis Catalans de 4 volums, i precisament quan fem aquest programa és novetat el darrer dels volums, i tot just ara ens comentava, hem trobat una altra carta, dues cartes més d'en Riba. A través de l'epistolari, aquesta suggerència que ens feia el professor Medina sobre la implicació de Carles Riba en aquest món cultural de gran ambició, tant política, republicana com catalanista, de recobrament d'una plenitud nacional, com surt després, a través de l'epistolari, aquest camí de derrota, d'exili, en el qual tantes i tantes coses s'ensorren, des de les perspectives i les legítimes ambicions personals fins a aquest desig de pàtria que s'esvaeix? Com surt, no la poesia, com surt en l'epistolari?
És que, de fet, l'epistolari és la base, és la pedrera de tot això. És a dir, la major part de la biografia de Carles Riba la sabem a través de l'epistolari. I no solament de Carles Riba, sinó de tots els seus contemporanis. perquè ell escriu, però també rep moltes cartes i les conserva, a més a més. Llavors, per tant, diguem-ne, l'epistolar es converteix en un eix central, com deia, no solament de la biografia de Galvez, sinó de la biografia de la seva època. I no solament des de l'exili, evidentment, sinó doncs, des de... tenia 16 o 17 anys o 15 quan escriu la primera carta que jo trobo, doncs, adreçada a López Picó, i fins a l'any 59 que mor. I encara hi ha algunes cartes perdudes, lògicament. Per tant, diguem-ne, a través d'aquest epistolari el que hi ha és el dia a dia, el que hi ha és les expressions aquestes de tristesa, de dolor, de sentiment, també de coratge, també d'afirmació. És a dir, per exemple, escriu a l'exili quan hi ha el pacte germano-soviètic, és a dir, el poeta no és un poeta etèric, doncs escriu amb un francès, amb un amic occità, Roqueta, li diu: en aquests moments difícils jo estic al costat de la democràcia, estic al costat de la llibertat, etc, etc. Per tant, diguem-ne, completa l'obra, perquè si agafem els seus assajos ja trobem pistes sobre aquests temes, sobre la seva, diguem-ne, la seva defensa de la democràcia, de la llibertat, però el seu epistolari ens les explicita, ens els explica i ens els fa entenedors.
Jaume Subirana ha investigat la vida i l'obra i la situació de Josep Carner a l'exili i n'ha publicat un llibre, Josep Carner, l'exili del mite, 1945-1970. Evidentment, podríem dedicar un programa a tants i tants poetes, des d'Agustí Bartra fins a la mateixa Clementina Arderiu, o d'historiadors des del Rovira i Virgili fins al Ferran Soldevila, però de tots no pot ser. Era un poble i una cultura la qui va haver de marxar, i a vegades n'agafem uns com a símbols, com a punts de referència. Carner, però, que hi tornem amb altres programes, esdevé també un dels poetes més apreciats, més estimats i més implicats, malgrat la seva proximitat amb l'estat espanyol, forçada per altres circumstàncies com a diplomàtic, però ell viurà l'exili i no pas un exili daurat, perquè la República ja no tindrà la possibilitat de donar-li destins diplomàtics com havia tingut. I el recull de prosa que fa l'Albert Manent sobre prosa d'exili o de poesia que ha estudiat la de Busquets, etc., ens mostra també, igual que en Riba, un Carner compromès i un Carner que fa de versos però que també haurà d'anar a l'exili. Quines eren les relacions que tenia amb l'estudi que vostè ha fet sobre Josep Carner i Carles Riba?
La relació és molt antiga. Estava fullejant aquest magnífic quart volum de la correspondència i trobava una carta de Riba que, explicant-se i explicant una mica la seva gènesi literària, diu: jo vaig començar en aquella colla on hi havia Josep Carner o escrivint al costat de Josep Carner i López Picó. Jo penso que aquesta tríada, Carner, Riba, López Picó, va donar molt de sí en un moment determinat. Carner, per entendre'ns, va ser padrí de casament, no va fer de... va estar enmig de la parella Riba Arderiu al seu començament. Hi ha molta feina encarregada mútuament en el temps de l'editorial catalana, vull dir que la relació ve de molt antic. I en l'exili, després d'uns anys una mica de desconnexió de tots dos, com va passar amb tants altres, és a dir, era una època en què les connexions i els lligams eren molt més difícils que en aquests moments, tots dos penso que coincideixen en que donen una gran obra literària, poètica, a la literatura catalana, les elegies de Virgil per una banda i el Naví per l'altra, sense dir-s'ho, per entendre'ns, i després hi ha un... això seria, diguem, cadascú per la seva banda, i després hi ha una relació creuada, jo penso, molt bonica, que és que Riba és a l'origen de l'inici del projecte d'obra completa de Carner, el que acabarà sent el volum de poesia de l'any 57. Riba és un dels que Carner proposa com a marmessó, com a curador del volum, a Josep Maria Cruset, l'editor del Litoral Selecte, i en la mort de Carles Riba és a Carner a qui Cruset encarrega una antologia de la poesia de Riba. Per tant, hi ha aquesta mena de creuament o de ziga-zaga, d'anada i de tornada, que referma des de molt l'antic, diguem-ne, fins ben bé al final de la vida de tots dos, la relació, el respecte, l'apreci, diguem, que hi havia mutu literari i personal entre els dos personatges.
Poetes i exili. Professor Medina, què ha de fer un poeta a l'exili amb les dificultats d'un altre context lingüístic, d'un altre context cultural, i que, per tant, tant per l'edat com per la situació personal, toca de viure amb dificultat? Tot i així, fa d'una obra poètica d'escriptor important. Què fa Carles Riba a l'exili i com viu a l'exili?
Bé, Riba va anar a l'exili amb una consciència molt clara que tant ell com la seva pàtria es debatien entre la vida i la mort. Pel que fa a ell mateix va escriure «Vaig entrar a l'exili com a la mort». Pel que fa a Catalunya, havia dit cap a finals de la guerra «És hora de vida o mort per al cos físic de Catalunya». Es tractava, doncs, d'una verdadera agonia. Què calia fer? Treballar per salvar l'ànima, la personal i la de la pàtria. Aquesta és l'experiència que queda reflectida a les elegies de Vierville. Com ho va fer? Pel que fa a ell mateix, va dir que, seguint un pensament de Novalis, tornava a l'ànima com a la més antiga pàtria. I pel que fa a Catalunya, va treballar en dos camps. En primer lloc, el de l'exili. Es va posar a col·laborar amb les institucions catalanes de l'exili, els intel·lectuals, que es van agrupar entorn de l'Institut Ramon Llull, que va publicar la Revista de Catalunya, en la qual ja en el seu primer número va demanar, des de la presentació, una reconciliació dels catalans que havien lluitat els catalans també en dos bàndols diferents, per tant hi havia hagut guerra civil a Catalunya, i els va demanar la reconciliació sota el símbol de l'idioma. La seva va ser la primera veu en pro de la reconciliació. Ell va ser el primer que la va demanar.
Quin any era?
L'any 39.
El 39.
El primer número de la Revista de Catalunya publicat a l'exili. L'altre front va ser el de l'interior. Des de ben aviat va restablir contacte amb els seus admiradors de Barcelona, Rosa Leveroni, Joan Vinyoli, Santiago Pey, Joana Raspall, Montserrat Martí, Jordi Pinell, Frederic Pau Barrier, els quals anava enviant les elegies de Vierville. El contacte amb aquest grup, l'estimació que va ser molt profunda, va fer que rebutgés la idea d'anar a Amèrica, que s'establís a Montpeller, i que tan aviat com va ser possible tornés a Barcelona. Això va ser un procés, per dir-ho d'alguna manera, de descobriment del que era realment la pàtria. I ell ho va deixar escrit en unes paraules com aquestes. La pàtria és aquell cercle ample, estret, no importa, on la nostra paraula fa una acció enllaçant-se amb els ressons i la meravella d'innombrables mortes veus inconegudes.
Si us ha semblat, podríem aprofitar l'estona, l'oportunitat, per explicar què són les elegies de Vierville. Ho hem explicat en aquest reportatge.
Les elegies de Vierville, Carles Riba. Elegia número 2. Sunyon, t'abocaré de lluny amb un crit d'alegria. Tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent. Pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada, amb el teu marbre absolut, noble i antic, jo com ell.
Les elegies de Vierville és un conjunt de 12 poemes escrits per Carles Riba a l'exili. El nom l'agafen del molí del castell de Vierville, prop de París, on la família Riba es va refugiar durant uns quants mesos, juntament amb altres famílies d'intel·lectuals.
En Marcenier tenia un molí, és el molí de Vierville.
Mercè Romeva, jove de Carles Riba.
Que tenia un molí que el tenia així amb lliteres i era molt senzill perquè hi portava els boiascuts, ell, quan venia el temps del velló, hi portava els boiascuts i allà feien el campament. Però mentrestant ens van dir que, perquè esclar, aquí la verge es havia de pagar i tot plegat, que si volíem podíem passar en el molí.
Les elegies de Vierville es van publicar per primera vegada a Barcelona el 1943, però a causa de la censura i per por a represàlies, al peu d'impremta hi figurava Buenos Aires, any 1942.
Van publicar en un moment en què la censura havia fet córrer que no tenia res contra el català, que els llibres que es presentessin a censura doncs serien acceptats, sobretot es parlava del punt de vista literari.
Pau Berrier, editor.
Jo no m'ho creia, però de totes maneres vaig intentar-ho. I quan ja tenia l'original tot sencer, ho vaig portar a censura. A censura hi havia un poeta català que com a poeta abans de la guerra havia donat coses d'interès, un home més aviat avantguardista, que era en Sánchez Juan, Sebastià Sánchez Juan. Va passar una cosa grotesca, i és que jo li vaig ensenyar aquests poemes, i si això m'agradaria poder-ho editar, s'ho va mirar, ho va trobar estupendo, però l'home es pensava que era jo que ho havia escrit. Quan va saber que era d'en Carles Riba, un poeta a l'exili, i a més marcat per la seva posició enèrgicament catalana i antifranquista, em va treure empentes, però físicament empentes, em va treure fora, va pensar que jo l'estava comprometent, que si això se sabia ho traurien del lloc, no sé.
Temple mutilat, desdanyós de les altres columnes, que en el fons del teu sal, sota l'onada rient, dormen l'eternitat. Tu vetlles, blanc a l'altura, pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb, per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garriga ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus. Per l'exiliat que entre arbredes fosques t'alvira súbitament, oh precís, oh fantasmal, i coneix per ta força la força que el salva als cops de fortuna, ric del que ha donat i en sa ruïna tan pur. Veus de l'exili. Capítol 19. L'exili de Carles Riba.
Seguim amb les cartes que poden ser a vegades l'únic nexe de contacte quan catalans estan escampats arreu del món i a través d'aquest sistema s'entra en contacte i en relació i es volquen els sentiments i les frustracions i les inquietuds i les il·lusions i tot va parar amb un tros de paper. Tros de paper que cuidosament recollí Carles Jordi Guardiola. Per tant, des d'aquesta perspectiva, així com l'historiador Medina ens ha fet aquesta visió de conjunt, què diria a través del coneixement que té amb les cartes de què fa un poeta a l'exili?
En fa moltes coses, però el primer de tot és sobreviure. La situació, el Riba, la Clementina, tres fills adolescents, ell tenia, doncs, en algun moment determinat, ja ho diu les cartes, doncs, tenia uns certs avantatges, tenia, per exemple, tenia passaport, el van acompanyar, diguem, fins a la frontera, doncs, amb cotxe, com a membre de la Institució de les Lletres Catalanes, juntament amb el Machado, etc., i altra gent, però primer dient, doncs, ha d'intentar de com organitzar la seva vida. Hi ha un moment, ja és l'època de Montpeller, que per mi és tan il·lustratiu, tan visual, que van a visitar la família del Rovira i Virgili i li porten com a obsequi un cabasset de llenya, perquè era l'hivern i es poguessin escalfar, un cabasset de llenya. Aquesta dona, diguem-ne, la misèria per una banda, o la pobresa per una banda, i la grandesa de l'exili, és a dir, que un poeta, això que dos poetes, perquè de fet són la Clementina i el Carles Riba, en un cabasset de llenya a la
família... Un altre poeta, també com a historiador, però també té...
Sí, però en definitiva un gran literat que a més a més, doncs, després va perdre la seva dona, etcètera, etcètera, no?
Sí, ho pateix.
Però és aquesta, diguem-ne, és aquest detall, diguem-ne, que i a través de les cartes això, diguem-ne, ens possibilita. I al costat d'això, doncs, tenim unes elegies de Virgili, un treball a la primera època fins a l'arribada fins a la invasió nazi, doncs, a través de la Fundació Ramon Llull, la Revista de Catalunya, les ganes, i perquè ho diu, doncs, de dir, jo m'interessaria quedar-me a París o anar-me'n a Londres perquè allà puc treballar, tinc les biblioteques, és a dir, puc continuar, i sense renunciar, perquè dius, home, doncs mira, jo el francès també el sé, perquè el Riba el sabia molt bé, el francès no, sense renunciar a la llengua. I tota la feina, diguem-ne, tot el treball el fa sense perspectiva, per tant, d'un retorn immediat. Continuen, doncs, picant pedra, per una banda, diguem, sobrevivint el dia a dia, i al costat doncs, fent aquesta obra, com deia el Jaume, doncs, per una banda el Naví i per l'altra banda les elegies i altres obres que evidentment figuren a la història de la literatura catalana.
Jo també voldria subratllar això que apuntava el Carles Jordi, és a dir, que fan els poetes, aquests poetes que són poetes de primera línia en la nostra literatura, doncs tenen moltes dificultats per sobreviure i les cartes d'aquesta època són hi ha el tema dels recursos, dels diners, d'una feina i dels pagaments amunt i avall són excessius i duren fins molt, molt endavant, però a la vegada jo voldria subratllar que són gent que mantenen enmig d'una humilitat, diguem, de mitjans molt gran, una altíssima exigència literària i una certa, hi ha com una mena de puresa ètica, no? Vull dir, són gent que en situacions de no tenir prou diners per canviar-se les soles de la sabata, i en aquest sentit hi havia alguns exemples a l'exposició aquesta recent del CCCB sobre l'exili, bastant corprenedors, no? De fins a quin punt a frec de la indigència, o qüestions que a nosaltres ara ens poden semblar molt llunyanes, però que a la vegada són molt normals. Són gent que no tenen, en molts casos no tenen papers. No és el cas de Riba, però molta de la gent de Montpeller, molta de la gent que després és a París, pateixen per seure en un cafè, a prendre un cafè en una terrassa pública, perquè si passa la policia els enganxa i els deporta. Vull dir que aquest és una mica l'entorn que hem de tenir al cap, però a la vegada són gent preocupada perquè els envien un diccionari per publicar un article sobre mitologia grega, la poesia de no sé qui, a la revista de Catalunya.
Aquesta intervenció, ja de poden intervenir tots vostès, surt sovint la voluntat de recuperar llibres. Nicolau d'Olver, que fa uns treballs, Rovira, que fa uns...
És que jo penso que el professor Medina... No, el professor Medina ho ha dit molt bé. En la preocupació de salvar, és a dir, jo penso que per un intel·lectual o per un escriptor, cadascú fa el que pot. És a dir, a l'hora de la guerra, els soldats fan la guerra, els militars fan la guerra, els industrials construeixen coses i per un escriptor, per un intel·lectual, les seves armes són les paraules, i és aquesta preocupació de recuperar l'ànima. Jo crec que en això coincideixen del tot Riba i Carné, amb dos estils molt diferents, personals i literaris, però la seva aposta és la conservació, la salvació, la recuperació de l'ànima de Catalunya es fa, en el seu cas, a través de la literatura, a través del fet d'escriure, i a través d'escriure amb una exigència tan alta com si s'haguessin quedat aquí i haguessin tingut el magnífic destí que haurien tingut aquí.
Jo crec que més i tot alt. És a dir, l'exigència era superior perquè ells sabien i volien que allò fos, si més no, el seu testimoni o el testimoni que quedés. És a dir, en definitiva, l'escriptor té una mena de visió de futur que en diu, en aquest moment he de fer el màxim, he de fer el màxim.
Les elegies, ràpidament, podrem dir que seran aquestes tristes banderes del Catapult, que seran un altre símbol?
A veure, jo crec que les elegies, primer de tot, és a dir, a part de la creació, del fet de la creació, hi ha una voluntat de comunicació, de restablir els lligams amb l'interior. El primer que fa Riba és enviar-les. I en aquella època no hi havia fotocopiadores, no? És a dir, es havien de copiar una a una, etcètera, etcètera, ni a vegades paper de carbó que per copiar.
Màxim 3 o 4.
No, i era un objecte estrany.
I era un objecte estrany, no? I el primer que fa és enviar-les. I el primer, de les primeres, enviar-les a l'interior. A través de, no ho podem oblidar, és a dir, aquestes elegies i altres cartes del Riba arriben a través de passadors per la muntanya, generalment vinculats al Front Nacional de Catalunya, però arriben, diguem, a través, diguem, de la manera més clandestina possible. Per què? Perquè la gent jove que l'està esperant, sobretot antigues alumnes de l'escola de bibliotecàries i altra gent, com la Rosa Leveroni, el Palau i Fabra,
que havia fet
etcètera,
classes.
Exactament. Puguin, diguem-ne, refer els enllaços, els contactes, la relació.
El pont,
és com un pont, exactament, és un pont, diguem-ne, i això és el que diguem-ne, comença, diguem-ne, aquest, i a partir d'aquí, quan arriben les primeres elegies, el que fan és fer-ne una edició restringidíssima, arriscant-se, perquè, diguem-ne, es pugui difondre una mica més, no a través de còpies mecanografiades, sinó a través d'impressió, i això doncs és el Palau el que pren la iniciativa, no?
No, però s'ha de dir que en aquesta època qui feia aquestes coses se la jugava,
se la jugava,
i ho també ha aparegut, no? Hi ha l'aparença, m'hi ha passat de vegades, no? Que hi ha gent diu, no, sí, hi ha llibres en català publicats als anys 40, sí, home, esclar, hi ha llibres en català, però una cosa és que es publiqués un llibre i l'altra és si les llibreries hi eren o no. Les llibreries no hi eren, quan algú el demanava el fitxaven, els llibres es passaven de sota mà, qui feia aquests llibres
arriscava
molt,
presó.
Per això hi ha peus falsos.
I quants llibres no s'havien fet abans de la guerra i els tenien, sempre que el contingut fos innocu.
Carles Riba i la seva dona, Clementina Arderiu, van adoptar una posició de compromís amb la República durant la Guerra Civil i tots dos van haver d'anar a l'exili. Abans de marxar, Clementina Arderiu l'havien considerada la millor poetessa del període.
He estat i sóc encara dona que viu a ple sol. Si el meu Carles m'enamora, oh esperança, tu encara dius que sí.
La història d'amor de Carles Riba i Clementina Arderiu l'havia explicat ella mateixa en una entrevista publicada a Serra d'Or l'any 1971.
El meu pare estava molt enfadat. Es pot saber què vol aquesta colla de nois? En Carles i jo ens anàvem coneixent. I a cap de les dues famílies no els feia cap gràcia. A casa d'ell deien, és una noia pobra i tu ets massa jove. A casa meva, aquest Carles Riba no guanya diners. No és ningú. Però ens vàrem casar.
I és que Carles Riba la va guiar i introduir en els cercles literaris i intel·lectuals del país.
Quan em van donar el Premi de Poesia per les festes de Santa Llúcia, em van fer una entrevista per la ràdio. I jo vaig dir, soc catalana pels quatre costats. No tinc cap ingerència estrangera. Els de la ràdio van cridar, esperis! I em van tallar tot el Parlament. Jo no ho entenia. Després en Carles em va dir, i és clar, dona, és per això de cap ingerència estrangera. I és que aquesta és la meva llengua. De vegades em venen als llavis paraules d'arrel catalaníssima que no he emprat mai. És com una força obscura.
Una altra influència decisiva seria també la de Josep Carner.
Es voltava dels seus poetes preferits.
Oriol Riba, fill de Carles Riba.
Com per exemple en Josep Carner i potser sí que imitava una mica el seu estil, la meva mare, no? Perquè era una gran admiradora d'en Carner. En canvi, el meu pare jo el veia treballant, però no ens deia mai del que feia, el que tenia entre mans. Mai, mai. El meu pare era molt modest.
I sento encara aquella veu que em guia. Tinc les paraules que escrigué i em resten. Però no trobo aquella mà segura, forta i benigna, purament oferta.
Veus de l'exili. Capítol 19. L'exili de Carles Riba.
Tenim, doncs, una obra important feta a l'exili. Per concloure, quina valoració en faríem d'aquesta obra poètica i testimonial, també?
Jo crec que és d'una gran transcendència, no solament l'obra poètica, sinó la maduració que ell va tenir al llarg de l'exili, no? Jo crec que és d'una gran transcendència per l'afirmació de l'idioma com a signe distintiu i com a característica de la identitat de Catalunya. I jo crec, doncs, això, que va col·laborar en un altíssim grau a la salvació i a la projecció de Catalunya cap al futur.
A mi em sembla que cadascú de nosaltres vivim la vida, diguem, a través de les circumstàncies que ens toca de viure, i els grans artistes el que fan és ser capaços de fer jugar aquestes circumstàncies a favor, siguin quines siguin. I a mi em sembla indiscutible que tant en el cas de Riba com en el cas de Carner la seva obra no s'entendria sense l'experiència de l'exili. El que passa que la biografia de cadascú els porta, diguem, cap al final, cap als anys 50, diguem-ne, a dues situacions diferents. Riba torna a Catalunya i acaba convertint-se, a mi em sembla que bastant indiscutiblement, una mica amb el pal de paller, amb la figura de referència literària i intel·lectual, fins i tot.
L'exigència, el rigor, se'n deia.
L'exigència, el rigor, el punt de referència literari, o un dels punts de referència, però bastant. I mentre que i Carner, en canvi, queda a l'exili, queda, primer va a Mèxic, però després s'instal·la durant molts anys a Brussel·les, del 45 fins al 70, i segurament és una de les grans figures de l'exili exterior. I llavors també és bonic, perquè acaben simbolitzant aquests dos cors, diguem-ne, del que és l'exili, un exili que batega des de dintre i un exili que batega des de fora, molt mal connectat, vull dir, amb la sang que circula molt malament, perquè jo penso que ens costa ara d'entendre fins a quin punt era difícil de saber els uns i els altres què pensaven, què escrivien, què deien.
Hem de recordar també que Riba a l'interior i des de l'interior escrivia aquí també vivim a l'exili. Mm-hmm. És a dir, a l'interior es vivia una situació, doncs, que era igual que la de l'exili, perquè la cultura catalana estava perseguida, simplement.
A veure, jo penso que són autors que indiscutiblement formen part del cànon. Vull dir que per la banda alta, diguem, per la banda del reconeixement acadèmic, institucional, no tenen cap mena de problema. I després, per la banda del que diríem, si entres en una llibreria, els trobes o no els trobes, tenen els problemes que tenen la majoria dels seus col·legues. És a dir, que amb poques excepcions, malauradament, la literatura, la poesia i una determinada literatura amb un alt nivell d'exigència formal i literari, diguem, sí. no és avui en dia la que trobes.
Sí, per exemple, el Riba és una cosa que jo no he entès mai. No ha estat mai lectura obligatòria de Cou. Per tant, diguem-ne, les elegies, que és la seva gran, diguem-ne, obra, no ha estat mai una lectura obligatòria de Cou. Cosa, diguem-ne, i que, per exemple, han estat, doncs, el Grau de l'Iós amb les sàtires, que és un llibre prou complex, no?
No, sens dubte, quan en Ribas va morir, es va acabar l'exigència en el món de la poesia.
Home, jo no estic d'acord.
En aquells moments es va sentir com una lleugera.
Qui ens jutjarà? Era aquesta frase que deia,
jo crec que si algú li ha fet mal a en Riba, són els ribistes, no els ribians, els ribistes. Sí, l'han entronitzat, li han posat la corona. I llavors, juntament amb això, doncs, la seva complexitat, perquè ell no se n'havia amagat, que era un autor difícil, és a dir, que era difícil de llegir, que costava, això ho sabia, n'era perfectament conscient, no? I aquesta, diguem-ne, entronització li ha fet, diguem-ne, molt mal. Jo crec que l'important és llegir-lo sense aquesta mania, tal com deia un dia l'Albert Roig, diu, és que el Riba no s'acaba mai.
I a més el Riba, jo amb això també em sembla que el Riba té un gran avantatge respecte als autors, que és un autor, allò, ara en diria un polifònic o polièdric, no? És a dir, que hi pots entrar per la poesia, però de la mateixa manera, i al mateix nivell hi ha els assajos, i amb un grau de dificultat jo penso diferent, i després per mi té una entrada magnífica que són les cartes. És a dir, jo, la veritat, el dia que vaig començar a llegir les cartes vaig descobrir un altre Riba, perquè és, si m'ho permeteu, un Riba que té un punt una mica més descordat, una mica més directe, que la poesia, en la qual es nota molt la voluntat de construcció intel·lectual i de dir, per dir una cosa molt articulada i molt complexa, faig servir una estratègia articulada i complexa, cosa que és lògic, diguem.
Acabem aquest espai dedicat a la figura de Carles Riba i al seu exili quan, en paraules d'un dels tertulians, el poeta, la seva vida i la seva pàtria es debatien entre la vida i la mort. Ens hem referit a l'obra de Carles Riba durant l'exili, quan treballava sense perspectiva i, tot i això, va aconseguir un altíssim nivell de producció. Agraïm la participació de tres homes experts en l'obra de Riba, Jaume Medina, Carles Jordi Guardiola i Jaume Ciurana. També agraïm la coordinació de Josep Maria Figueres. Ens acomiadem ara amb la segona elegia de Bierville, Sunion, musicada per Pau Riba, net de Carles Riba i Clementina Arderiu. Per ta força, la força que els
direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moné, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.
Jo com ell.